Notícies Migdia, amb Núria García.
Marxa enrere. La plantilla d'Esmarza anirà a la vaga a partir de dilluns 3 de desembre. Els treballadors ho van acordar ahir en una assemblea. D'entrada, això sí, l'aturada no serà indefinida, tal com defensaven sindicats com la CGT, sinó que s'han previst diverses jornades de protesta. A banda de la del dia 3, es repetiran el 4, el 10, l'11, el 13 i el 14 de desembre. Si durant aquest temps el conflicte entre l'Ajuntament i Esmarza no es desencalla, la plantilla anirà llavors a la vaga indefinida. És la resposta dels treballadors de la recollida d'escombraries i la neteja viària a l'ERO que Esmarza aplicarà a partir del dia 1. Avui també n'ha parlat el portaveu del Partit Popular, Esteban Gessa, que culpa el govern municipal d'haver arribat a la situació actual.
Pero nosotros no tenemos por qué estar pagando, ni los vecinos de Sabadell, ni los trabajadores, etcétera, etcétera, la incompetencia, en este caso del señor Sarracán, i del senyor Pere Arnau.
L'Ajuntament, Esmarza i els treballadors es tornaran a trobar divendres de la setmana que ve per intentar arribar a acords.
Titulars.
Cada cop són més les dones que viuen al carrer, un fenomen que la crisi ha agreujat i que fa encara més vulnerable a aquest col·lectiu. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. L'ONG Actua Vallès té en marxa tres projectes perquè els sense sostre puguin sortir d'aquesta espiral. El Housing First, que consisteix en dotar aquestes persones d'una llar perquè puguin començar de zero, és a dir, és el més innovador. Ara bé, el director de l'entitat, Alberto Capitán, reconeix que s'estan trobant amb molts entrebancs per dotar el projecte d'immobles suficients. Ho ha dit en declaracions al programa Al Matí.
El mateix escull que hi ha per qualsevol persona accedir a l'habitatge és el que ens trobem a les entitats a l'hora de fer un programa d'inserció que comporti habitatge, que estem parlant de que hi ha molt poc mercat de lloguer amb uns preus molt elevats i que has de tenir recursos suficients per poder-ho sostenir de forma llarga en el temps. No es tracta de pagar una habitació a algú durant un parell de mesos, sinó de plantejar que serà un projecte de 3-4 anys.
Avui, 23 de novembre, és el Dia Europeu de les Persones Sense Sostre.
I Sabadell es volca amb el Black Friday.
La majoria dels comerços locals, ja siguin petits o de grans cadenes, s'han sumat avui i durant tota la setmana a la campanya de descomptes importada des dels Estats Units. El president de Comerç Centre, Josep Maria Porta, admet que els clients esperen en candeletes aquestes ofertes.
Que al final són aquestes campanyes que engeguen, que el consumidor les vol, les accepta perfectament bé, és una compra amb descompte, era una compra puntual d'un dia, al final és una compra d'una setmana. Inclús nosaltres ho estem plantejant com a més atenció al client, perquè si ho concentres tot en un dia, segons quin producte no pots atendre bé el client. Bueno, s'obrim una setmana i podem atendre millor el client, com és la nostra manera de funcionar com a comerç centre. O sigui, bàsicament és atenció al client, en un dia és complexa, bueno, quasi tothom ho farà una setmana.
Amb tot, Porta assegura que el Black Friday no es beneficia tant com sembla.
Toni Saligra no es veia tals dubtes sobre la parella de centrals que jugarà a Lleida.
El tècnic del Sabadell ha admès en roda de premsa que mai havia tingut tants dubtes a l'hora de conformar l'11. Recordem que Migue, Aleix Coc i Nico del Monte es juguen les dues posicions de l'eix de la defensa.
Us en parlarem a l'Hotel Suís a partir de les dues.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem a la previsió del temps. Avui han tornat a fer acte de presència les pluges, unes pluges que ens acompanyaran al cap de setmana. Li preguntem a la Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Bon dia, hem començat aquesta jornada amb temperatures més suaus que les d'ahir, també amb aquestes pluges febles que estan afectant a hores d'ara cap a les comarques més de Lleida, comarques del Pla de Lleida, tot i que són força febles, i s'espera que durant el dia vagin escombrant Catalunya de sud cap a nord i d'oest cap a est, deixant força precipitació cap a la zona més del Prepirineu o fins i tot en punts del prelitoral. Aquestes pluges aniran a menys encara al final del dia. Pel que fa a les temperatures màximes, avui quedaran un pèl baixes degut a aquesta massa de núvols i també degut a les pluges. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I pel que fa al transport públic, com funciona aquesta hora? Javier Arjona, des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia, des de Centre d'Informació del Transport Metropolità. Recordeu que mentre durin les feines per restablir el servei de trens, a la R4 de Rodalies de Catalunya es dona servei alternatiu per carretera entre Terrassa i Manresa. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen sense incidències, segons els diferents operadors. No obstant, durant els treballs de millora, també hi ha servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal, a línia R8 de Rodalies. D'altra banda, informar els usuaris de ferrocarrils de la Generalitat que també per treballs de millora, demà i demà passat, així com el cap de setmana de l'1 i 2 de desembre, quedarà interromput el servei de trens entre les estacions de Plaça Catalunya i Gràcia. Com a alternativa, es permetrà accedir a les estacions de metro de Catalunya, Diagonal i Fontana amb els bitllets propis de ferrocarrils. També s'oferiran bitllets per als busos 22, 24 i B15 per ensenyar amb els, per enllaçar en el servei de trens. Això és tot a moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia!
Gràcies, Javier. Molt bon dia i bon cap de setmana. I pel que fa al trànsit, també us hem d'explicar que la circulació és del tot normal a les vies més properes de Sabadell i també que ja s'ha normalitzat un tram de la Ronda de Dalt on s'havien acumulat cues de fins a 2 quilòmetres entre Meridiana i Vall d'Aura en sentit Llobregat. Això ja està normalitzat. El que encara continua és el problema que hi ha hagut a la C15 a Canyelles en sentit nord a conseqüència d'un accident s'ha hagut de tallar aquesta via.
La notícia del dia.
La vaga indefinida dels treballadors d'ESMATSA començarà el 3 de desembre. La plantilla de la concessionària del Servei de Neteja Viària i Recollida d'Escombraries ho ha decidit en les dues assemblees realitzades ahir. Tot plegat amb la voluntat de protestar per l'expedient de regulació d'ocupació que suposarà l'acomiadament de 43 empleats a partir del dia 1. En té més detalls la Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Tot i que han començat les trobades a tres bandes entre treballadors, ajuntament i empresa, la plantilla manté en peu la mobilització prevista. La falta d'acord i l'anunci de l'ajuntament de treballar en la intervenció del servei fa que l'escenari encara sigui incert pels treballadors. Amb tot, el 3 de desembre arrencarà aquesta aturada, la primera des del 2005, sota el govern de Manuel Bustos. En aquell moment, els treballadors reclamaven la negociació d'un conveni que contemplés l'IPC de Catalunya i la reorganització dels torns del cap de setmana. També apostaven per reduir la jornada laboral en 42 hores l'any i l'equiparació salarial entre personal fix i l'eventual. La vaga es va acabar amb 125 contenidors cremats a la ciutat.
Davant la possibilitat que es repeteixi un escenari com aquest en plena campanya comercial de Nadal, el portaveu del Partit Popular, Esteban Gés, ha demanat avui responsabilitat a l'equip de govern.
Gés denuncia que l'executiu de Matías Serracant no té voluntat d'arribar a un acord amb la direcció d'ESMATSA per evitar l'acomiadament dels 43 treballadors. Mostra d'això, diu, és que hagin renunciat a assistir a una assemblea d'empleats perquè hi anaven representants de la companyia. Amb tot, el portaveu conservador creu que cal la intervenció dels socis de govern de la Crida.
Entonces, yo les pido responsabilidad, les pido en este caso a los dos colaboradores necesarios que han tenido para esto, que es la señora Marisol Martínez y el señor Berlanga, que se arremanguen y que evidente fuercen al alcalde y a estos señores de la Crida a llegar a un acuerdo por el bien de la ciudad, por el bien de los vecinos de la ciudad, por el bien de los trabajadores.
Gesa també lamenta que el govern hagi deixat l'oposició al marge de les negociacions amb ESMATSA, malgrat que els sindicats hagin demanat la seva presència.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
Com evitar que hi hagi persones que acaben vivint al carrer? Aquest és el canvi de perspectiva que vol impulsar Actua Vallès en relació al fenomen del sensellarisme. En paral·lel, però, l'entitat té en marxa tres programes per abordar aquest tipus de casos. En el que portem de 2018, els tres projectes han atès un centenar de persones. Unes dades que hem conegut amb motiu del Dia Europeu de les Persones Sense Llar.
La crisi econòmica ha disparat el fenomen del sensellarisme. Cada cop són més les persones que, a conseqüència de la falta d'ingressos o de ruptures familiars, acaben vivint al carrer. A més, en els últims anys ha anat canviant el perfil d'aquestes persones. El director d'Actua Vallès, Alberto Capitán, ha parlat d'una xacra que cada cop afecta més dones. Són declaracions al programa Al Matí de Ràdio Sabadell.
I un nou fenomen, que és el tema de la feminització. Comencen a haver-hi dones que estan en una situació de carrer que era un fenomen molt, molt estrany. En general, era un fenomen molt minoritari i ara en comencen a aparèixer amb la vulnerabilitat que representa per una dona estar al carrer. Dir que aquí estem parlant de situacions on pateixen encara més violència que els homes que viuen al carrer, situacions d'agressions sexuals, bueno, és una situació bastant més vulnerable.
L'entitat té tres programes en marxa per lluitar contra la problemàtica. El més recent és el Housing First, que aporta una mirada diferent a l'hora d'ajudar aquestes persones. A hores d'ara se'n beneficien 6 usuaris gràcies a 5 pisos cedits per l'Agència de l'Habitatge i Vimusa. Capitan, n'ha fet un balanç molt positiu.
Després d'uns mesos en funcionament, va ser abans de l'estiu que van començar a estar ocupats, el que estem observant és una evolució positiva en tots els casos de persones que tornen a recuperar relacions familiars a nivell de... que havien estat perdudes i que havien estat... mantenir una relació familiar quan estàs vivint al carrer o estàs dormint un dia en una pensió, un altre dia en un alberg, un altre dia en un centre d'emergències és complicat. Recuperar aquestes relacions...
El director d'Actua Vallès ha lamentat que els recursos siguin tan limitats, sobretot perquè la presència del quart món en països desenvolupats com el nostre va a l'alça. Capitan alerta que serà una realitat insostenible si no s'impulsen accions per evitar que persones en risc d'exclusió social perdin la seva llar.
I encara en matèria social us expliquem que el conseller de Treball, Afers Socials i Família, Shakir El Homrani, ha assistit avui al Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Vallès. El seu president, Ignasi Jiménez, ha plantejat els tres grans temes que volen debatre amb el conseller: els menors estrangers que arriben sense referents familiars, la pobresa infantil i també la renda garantida de ciutadania.
Aquests dos últims aspectes són els que es desprenen del darrer informe de pobresa al Vallès Occidental, un estudi que demostrava que la pobresa no remet i que la renda garantida no arriba a tots els ciutadans. Per aquest motiu, el president del Consell Comarcal, Ignasi Jiménez, demanava que totes les administracions posessin fil a l'agulla per garantir la prestació entre la gent que ho necessita, per exemple, fent-la compatible amb les rendes del treball. En aquest sentit, el conseller El Homrani ha explicat que aquest és l'objectiu de la llei que s'està desplegant fins al 2020.
De quina manera abordem aquest aspecte, la compatibilitat amb les rendes del treball? Ara mateix és compatible amb les rendes del treball en l'àmbit de les famílies monoparentals, amb el reglament s'ampliarà aquest ventall, però ja es va pactar la llei que es desplegaria finalment en el 2020 perquè es vol fer un molt bon anàlisi del que significa la compatibilitat entorn del propi mercat de treball, entorn de la negociació col·lectiva, entorn de molts àmbits on té afectacions aquesta compatibilitat.
L'altre aspecte que el conseller s'ha compromès en abordar és l'arribada dels MENA, els menors estrangers no acompanyats. Jiménez ha ofert la mà estesa dels municipis de la comarca.
Sobretot oferir-nos a la conselleria poder treballar conjuntament per tal doncs, de poder resoldre un problema que entenem que no és de la nostra comarca, és un problema de tot el país i també volem oferir doncs, als nostres ajuntaments, als nostres municipis per tal de poder resoldre aquesta situació d'absoluta emergència.
El conseller ha respost que el gran repte és aconseguir que aquests joves no quedin exclosos perquè també són els que hauran de construir la societat del futur.
Notícies migdia. La informació de Sabadell i la comarca a l'instant.
Els establiments adherits de Sabadell Comerç Centre i Can Oria Comerç se sumen a la campanya d'ofertes Black Friday que avui se celebra a tot el món per influència nord-americana. Des de les dues associacions admeten que l'alta demanda dels clients, així com la pressió de les grans superficials, els ha obligat a no mantenir-se en el marge i a plantejar Karen descomptes també en els seus negocis.
Reinventar-se o morir, aquest és el lema dels comerciants davant l'entrada de campanyes de descomptes com el Black Friday. Això sí, molts establiments s'han adaptat per poder obtenir més bons resultats, ho ha apuntat el portaveu de Sabadell Comerç Centre, Josep Maria Porta.
Que el que sí que és cert és que tothom està començant a engegar o fer tu d'una sola setmana, tota una setmana. O sigui, no és només un dia, sinó va ser el primer any es va ser un dia, el segon any es van fer dos dies, divendres i dissabte, i actualment s'està fent tota la setmana ja. I és una campanya que tothom l'està fent.
Tot i això, els comerciants admeten que la campanya no és tan beneficiosa com sembla, ja que no augmenta les vendes, sinó que les concentra. En aquest sentit, el president de Can Oria Comerç, Miguel Tello, apunta que alguns negocis en treuen més partit que altres.
Dependrà del tipus de negoci que tinguis, no? En el meu cas, per exemple, és una cosa que no ni augmenta, o sigui, venim sempre el mateix en aquest dia, ni que fent algun tipus de descompte. O sigui, suposo que sí que, com que això estava al principi o al començament, estava molt encarat a les botigues d'electrodomèstics, potser sí, aquest dia sí que la gent està més consciència de comprar més això. Però jo penso que no.
Tot i això, des de Sabadell Comerç Centre assenyalen que el Black Friday podria arribar a convertir-se per demanda en una mena de nova campanya de rebaixes, establint-se de forma estable en una data assenyalada al calendari.
I els establiments confirmen el que apunten des de les dues associacions.
Des d'Apple Store, per exemple, han optat per descomptes importants com a reclam pels seus clients. Joan Sánchez és mànager de l'establiment.
En el nostre cas, bueno, s'aplicarà fins a un 25% de descompte en tots els productes de botiga i bueno, és una molt bona oportunitat, ja no només de producte nou que té menys descompte, sinó sobre producte que no és nou de fa dos dies, però realment és un producte molt atractiu i hi haurà molt més descompte de cara al client.
Des de Bossa Nova, la seva venedora Laura Fernández admet que la campanya altera les vendes.
Sí que puja, no sabem exacte, però clar, es nota molt. Sí, sí, que ve més gent aprofitant per fer regals de Nadal i tot això. És això, la gent espera el Black Friday. Ni desembre, ni res. Black Friday, que sempre hi ha més descomptes.
La campanya del Black Friday s'allargarà en la majoria d'establiments durant tot el cap de setmana.
Passa un minut de tres quarts de dues. Primàries Sabadell entra a la cursa electoral. Un grup de ciutadans han presentat la proposta amb la voluntat d'aconseguir aglutinar el vot independentista a les eleccions municipals de 2019. Un procés que fins al moment de la presentació comptava amb uns 100 inscrits al seu web. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. La iniciativa neix de Primàries Barcelona i està integrada dins de la plataforma Primàries Catalunya que impulsa l'Assemblea Nacional Catalana. Els promotors de Sabadell creuen que hi ha molt marge per obtenir més vots independentistes i per això aquest procés de primàries va dirigit a la ciutadania perquè siguin els candidats que s'escollin en llistes obertes i s'aconsegueixi la unitat d'acció. També s'ha presentat el calendari. Ara ja es troben actives les webs per inscriure's com a electors o com a candidats. La llista definitiva de tots els de les persones que es puguin presentar com a candidats a aquestes primàries Sabadell es coneixerà el dia 15 d'aquest pròxim gener i la campanya electoral seria de l'1 al 15 de febrer i el 16 es farien les votacions amb els inscrits prèviament a la plataforma. Els impulsors estan convençuts que és una bona iniciativa, encara que això creï una quarta llista independentista al consistori. Asseguren que no tenen plantejat retirar aquestes primàries Sabadell si PDeCAT, Esquerra Republicana i la CUP i la Crida no s'hi sumen.
Gràcies, Aleix, per l'última hora des del Centre Cívic de Sant Olaguer. Bon dia.
Bon dia.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Passem a altres qüestions en format més breu. La taula de salut comunitària del districte 6è engega una campanya per acabar amb l'aïllament social i la soledat a la zona sud de la ciutat.
La iniciativa es basa en fomentar la salutació entre els veïns com una manera d'iniciar una conversa i de relacionar-se. El metge de família del Cap Sud i membre de la taula de salut comunitària, Ramon Vila, assegura que la campanya vol capgirar els resultats d'un estudi realitzat a la zona. Són declaracions al programa Al Matí.
L'aïllament social és un dels problemes principals de l'àmbit. Sabem que l'aïllament social i la soledat és un factor de risc emergent i de malaltia, tant física com mental. Hi ha un estudi recent que demostra que l'aïllament social i la soledat incrementa un 30% la mortalitat de les persones, molt per damunt dels factors més coneguts com la hipertensió o l'obesitat. Per tant, està justificadíssim fer coses per la integració social. I el primer és saludar-se, no?
L'acte central de la campanya tindrà lloc aquest diumenge a la plaça de la Creu de Barberà i comptarà una xocolatada, actuacions i jocs infantils. La cita acabarà amb una degustació de salutacions en diferents idiomes.
I el documental Càrceles Bolleres es projectarà aquesta tarda al Centre Cívic de Sant Olaguer.
El documental recull el relat de dones empresonades, expreses i investigadores sobre la realitat que es viu a les presons. Una de les protagonistes del documental, Andrea Noemí, assegura que ha resultat difícil explicar la seva experiència.
Al principi se me hacía duro. Porque las mujeres no estamos miradas como los hombres. Las mujeres tenemos como que todo el tiempo ocultar de alguna manera el hecho de que has estado en prisión. De hecho, en mi entorno, sí, mi familia política sabe mi situación y de mis amistades muy pocas. No, de hecho, para mí no es un tema tabú. Estuve en prisión y pagué y ya está.
La projecció es farà dins la jornada Sexualitat, Supervivència i Resistència organitzada per Actua Vallès i Cal Enredo. Serà a les 7 de la tarda.
I un vehicle s'incendia aquesta nit al carrer Mauritània, al barri de la Concòrdia.
El foc ha començat poc després de la mitjanit en un turisme aparcat en aquest carrer cantonada amb Apúlia. El cotxe ha quedat totalment calcinat i les flames han afectat també un altre turisme que estava estacionat al costat. En les tasques d'extinció de l'incendi han participat una dotació dels bombers i dues unitats de la policia municipal. Se n'estan investigant les causes.
Temps per la cultura quan falten 10 minuts per arribar al punt de les dues. L'Estruc acull aquesta tarda una jornada dedicada al teatre visual o al que és el mateix, al teatre de titelles, però portat als límits. Dins del programa es podran veure els 5 projectes residents en el Festival IF de Barcelona, un parell de conferències a càrrec dels seus responsables i una ponència de Joan Bassas, un dels pioners en el sector, col·laborador de Joan Miró, als anys 60.
El teatre de titelles es pot considerar un llenguatge marginal, en paraules del director del Festival IF Barcelona, Jordi Alomar, però això li dona molta llibertat i riquesa perquè es pot barrejar amb altres arts com la dansa, la pintura o l'escultura. Per aquest motiu pot ser interessant la jornada que aquesta tarda ofereix l'Estruc, que servirà per presentar 5 projectes residents del festival.
El que mostrem avui és la presentació d'aquests 5 projectes, que són 5 projectes en els quals els estem donant suport durant 2 anys, de manera que es veuran acabats els projectes d'aquí un any, el 2019, novembre de 2019. Espero que l'Estruc es pugui mostrar també. I a part d'això, acompanyar aquesta presentació de projectes de dues presentacions o col·loquis. Un primer col·loqui amb el Toni Rumbau i jo mateix, que feim un estat de la qüestió del món del teatre visual i de figures a Catalunya. Això serà a les 5 i després a les 6 han convidat el Joan Bassas.
D'aquesta manera s'inaugura una relació del Festival Barceloní amb Sabadell, ja que el seu director va ser artista resident a la fàbrica Estruc. Alomar explica com intenten fer evolucionar el teatre de titelles.
Són projectes d'arts escèniques en els quals la figura humana, a cada un d'ells adquireix una importància capdalt. A diferència de la dansa, on és el propi intèrpret i el seu cos qui és eix, diguem, de l'espectacle, de la proposta artística, les propostes que nosaltres tenim com invariants des de Barcelona són els cossos com a figures inerts, però que són manipulades per actors, per operadors, per performers, no sé, es pot dir qualsevol nom, no? En certa manera és una evolució del teatre titelles, però no aquelles titelles clàssiques o infantils que ens poden venir a la ment.
Amb aquesta proposta Sabadell, que s'allargarà fins demà, el Festival IF Barcelona tanca la seva edició per aquest any, que va arrencar fa 2 setmanes a la sala Hiroshima de la capital catalana.
Alegries.
Molt contents perquè això reflexa una vegada més que el club segueix creixent.
Tristeses.
Una mica tocat. Les coses han sortit com han sortit, però ja està.
Sorpreses.
De cop i volta, quan van acabar de perdre, es diuen que retiren, perquè s'han de retirar.
Satisfaccions.
Te dona molta confiança per jugar, per tindre el valor.
I també decepcions.
Porque es que no acertamos. Y nos falta pues la puntería.
L'esport és com la vida i el de Sabadell te l'expliquem de dilluns a divendres i de 2 a 3 de la tarda a l'Hotel Suís.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Taxi Sabadell. Disposem de vehicles adaptats per al trasllat de persones discapacitades. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
Què tenen en comú? Aquestes grans escenes. Here's Johnny.
May the force be with you.
Un anillo para gobernarnos a todos.
Descobreixeu a la tercera temporada del Quimeri. Tot el que has de saber del gènere fantàstic amb els seus protagonistes a Ràdio Sabadell, cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimeri, amb Karen Madrid.
A donde vamos no necesitamos carreteras.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Moment de repassar altres informacions del dia de més enllà de la ciutat i comencem per l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió que situa Esquerra al capdavant dels sondejos de cara a les eleccions al Parlament i al Congrés. De fet, els republicans guanyarien les eleccions tant a la Cambra Catalana com al Congrés.
Els republicans obtindrien una forquilla d'entre 36 i 38 escons, mentre que el PDeCAT n'obtindria entre 23 i 34 i la CUP creixeria entre els 8 i els 10. Segons la tercera onada del baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, els comuns també millorarien els resultats i passarien els 12 o 13 diputats, mentre que Ciutadans quedaria relegada com a segona força amb una forquilla d'entre 29 i 30 escons. L'enquesta també recull que els partidaris a la independència pugen lleugerament i ara representen el 47,2% dels entrevistats, un 0,5% més que el juliol.
Alfred Bosch ha pres possessió avui com a nou conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i també Transparència.
Bosch assumeix el càrrec en substitució d'Ernest Maragall, que serà candidat d'Esquerra per Barcelona a les eleccions municipals del maig. L'acte, que ha tingut lloc al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, ha estat presidit pel cap de l'executiu, Quim Torra, que ha fet aquesta petició al nou conseller.
Us demano que actueu com a ministre d'Afers Exteriors del país, amb la mirada posada en els objectius que ens hem compromès i que tenim encomanats. Tal com has dit en aquestes últimes hores, Catalunya té dret a ser coneguda i reconeguda i té dret també a veure respectat i reconegut el seu dret a l'autodeterminació. Aquesta, juntament amb cercar la millor representació pels catalans al món, serà la tasca central del departament.
I l'Organització Mundial contra la Tortura exigeix l'alliberament immediat dels Jordis.
L'ONG ha enviat una carta a Pedro Sánchez, la fiscal general de l'Estat i el defensor del poble espanyol, en què també es demana que se'ls retirin els càrrecs perquè els consideren infundats. A la missiva, l'organització critica que Jordi Cuixart i Jordi Sánchez siguin jutjats pel Tribunal Suprem i fa esment de la polèmica sobre l'elecció dels vocals.
I també us hem d'explicar que a hores d'ara ja hi ha normalitat a les dues rondes de Barcelona després d'un matí ben complicat.
A mig matí, els transportistes del port de Barcelona han dissolt la marxa lenta a les rondes que han provocat llargues cues en plena hora punta. Ara bé, els camioners tenen previst noves marxes lentes el 30 de novembre i el 5 de desembre, que mantindran si no arriben a un acord amb l'Ajuntament de Barcelona. Es queixen de la prohibició del consistori que els camions circulin per la ronda litoral en sentit nord.
I Pedro Sánchez manté l'amenaça de veto al Brexit.
Així li ha traslladat a la primera ministra britànica Theresa May en una conversa telefònica mantinguda aquest dijous. El president del govern espanyol ha dit que ha de defensar els interessos d'Espanya i continua defensant una negociació bilateral sobre la relació amb Gibraltar. Per la seva banda, May ha avisat Espanya que protegirà la sobirania britànica de Gibraltar.
Espanya i Cuba acorden un contacte anual per abordar la protecció dels drets humans.
Tot plegat en el marc de la primera visita institucional d'un president espanyol a l'illa en 32 anys. El president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, s'ha mostrat obert que el rei Felip VI visiti l'Havana l'any que ve.
I la Fiscalia rebaixa a 3 anys la petició de presó per a l'expresident de Catalunya Caixa, Narcís Serra, i l'exdirector general, Adolf Tudó.
Estan acusats de dos delictes d'administració deslleial per les retribucions presumptament desproporcionades a exdirectius de l'entitat. La Fiscalia també demana una multa de 67.500 euros per tots dos, a qui descriu com a autors dolosos, materials i directes dels fets.
La contraportada.
Manu Guix actua aquesta nit a la Cava Urpí amb les entrades exhaurides des de fa setmanes.
Abans de res, després de tot, quan es trenqui el món...
El cantant i compositor català oferirà un concert en format acústic i només acompanyat del seu piano, en el qual presentarà els temes del disc Després de tot, un treball que inclou 13 peces a cavall entre el soul i el pop i que reivindiquen l'optimisme i el vitalisme. Aquest disc arriba després de 5 anys de silenci discogràfic i és una producció que s'ha fet a quatre mans amb Roger Rodés.
A més del concert d'aquesta nit a la Cava Urpí, a partir de les 10, Manu Guix n'oferirà un segon el pròxim 15 de desembre en el mateix emplaçament. Les entrades són a la venda a través del web d'UiU Promotors i presencialment a la recepció de l'Hotel Urpí. Això sí, afanyeu-vos perquè ja s'han venut 3 quartes parts de les localitats per aquesta segona actuació.
Així arribem al punt final del Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm. Ara, tota la informació esportiva i aquests dubtes de Toni Saligrat sobre qui col·locar l'eix de la defensa a l'Hotel Suís amb en Marc Pijuan. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.